Bé, tot i que fem un petit comitè, em sembla fantàstic, per tant, com que fem un petit comitè, primer que faré serà presentar Josep Maria Muñoz, que a part de director de l'Avenç, és el meu marit. Per tant, si no fos un petit comitè, no sé si no m'ho hagués dit, però d'aquesta manera...
Va, tot queda en família.
No estem fent...
Això no ho gravis, eh?
No estem fent ràpid influències, senzillament em sembla que...
No.
Doncs ets no. Ah, em
tinc les factures, tinc les factures.
Doncs em sembla que el projecte que ell dirigeix és un projecte molt interessant. És la revista L'Avenç, una revista que havia estat revista d'història, però que sempre havia tingut un vessant cultural i que des de fa 10 anys ja està fent un giratge cap a la revista cultural i que a més des de fa també 3 o 4 anys ja ha començat una política editorial molt coherent de llibres de literatura i llibres d'assaig i fonamentalment assaig històric també, sempre a partir de la base que hi ha una mirada històrica i per tant un referent històric al darrere. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, per tant, ens parlarà de l'Avenç, de la seva trajectòria i del vincle, de la relació que hi ha entre aquesta publicació i un mercat cultural en català, amb tot el que això comporta. Ja heu vist en totes les altres conferències que més que no vas parlar de llengua, la llengua ha servit per parlar de la situació actual. Estem en un moment que realment tot trontolla o tot es qüestiona, per tant em sembla que és un moment molt interessant d'analitzar, malgrat els problemes que representa i el dolor que moltes vegades això comporta, i ho heu vist aquí específicament. I per tant, en Josep Maria Muñoz avui també pot explicar-nos aquest projecte.
Molt bé, jo faré una mica d'introducció, però crec que serà més fructífer, fins i tot per mi, si més aviat establim un diàleg i parlem de qüestions que us preocupen o que us interessen, més que no pas que us foti ara un rotllo llarguíssim. Però en tot cas hem de parlar de l'origen de la revista, perquè sembla que totes les coses s'expliquen per la manera com i el moment on neixen. Pels historiadors, que és el que finalment soc, pels historiadors la cronologia és molt important, és bàsica per entendre les qüestions, per ordenar-les, per saber-les interpretar. I, per tant, hem de començar amb la cronologia. L'Avenç neix, és una revista que neix en un moment molt precís, que és el moment de la transició política a Catalunya i a Espanya. El número 0 de la revista, que va ser una iniciativa molt bona, perquè va servir per fer-ne una difusió que va assegurar després, ja en parlaré, va contribuir a assegurar el seu èxit immediat. El número 0 es va distribuir els últims dies de l'any 76, final de desembre del 76, primers de gener del 77, i el número 1 de la revista va sortir l'abril del 1977. No sé si cal recordar que les primeres eleccions democràtiques a Espanya van tenir lloc el dia 15 de juny del 77. Per tant, diguem, un mes i mig abans de les primeres eleccions democràtiques, de les eleccions que van fer possible la Constitució, va sortir l'Avenç. D'on sortia? Sortia, bàsicament, i això també és significatiu del moment en què neix la revista, sortia d'una gent que acabava en aquell moment la universitat. Jo penso que això també és un tret distintiu i un tret important, i un tret que a vosaltres us pot també ser suggerent. És a dir, neix de la iniciativa d'uns estudiants d'últims cursos o d'últim curs, acabats de llicenciar, que ja feien una mena de butlletí ciclostilat, com es feia a l'època, ja distribuïen una mena de butlletín a la universitat, que es deia Història i Societat, o sigui, ja hi havia molt present aquesta preocupació per fer arribar la disciplina a la societat. Aquest grup, bàsicament, el constituïen quatre persones, quatre estudiants, el més conegut dels quals, per la seva trajectòria posterior, ha estat Ferran Mascarell, que és l'actual conseller de Cultura. Aquests estudiants, naturalment, van buscar dues coses. Una bàsiques per endegar un projecte, per endegar qualsevol projecte. La primera cosa és un suport intel·lectual i un suport, diguem, per part de la gent una mica més gran, no gaire més gran tampoc, cal recordar-ho, que eren els seus professors de la universitat. Per tant, amb la gent que ja, amb els historiadors que ja eren professors, que ja tenien una trajectòria, però que finalment també eren gent en aquell moment relativament jove, van buscar la complicitat d'aquesta gent, també naturalment d'alguns dels grans historiadors del moment, penso, i he pensat avui quan he arribat a l'estació de Girona i he vist que el carrer de l'estació es diu Pierre Vilar, doncs van buscar el suport de gent com Pierre Vilar o com Eric Hobsbawm, historiadors d'aquesta categoria, sensibles, Vilar sobretot, cap a la qüestió catalana, i per tant van constituir un primer, diguem-ne, consell assessor que els permetés tenir aquesta cobertura, diguem-ho així, intel·lectual. L'altra qüestió per tirar endavant un projecte, naturalment, són els diners. No són, potser, o no eren tan importants o tan decisius com ho són avui, perquè finalment vivíem, i això avui sobta de recordar-ho, vivíem en un país on no estava tan monetaritzat, diguem, els diners no eren tan importants com ara, però en tot cas calia diners per tirar endavant el projecte, i el que vam fer va ser anar a buscar suport també entre gent més o menys pròxima, més o menys ideològicament afí. Pensem que és un moment de molta ebullició cultural i política, el moment de la transició, hi ha molta inquietud política i hi ha gent que pot estar disposada a donar els diners, que ja et dic, tampoc no eren en aquell moment tant, per permetre el naixement d'un projecte. I així va ser. Per tant, el 77 la revista neix, que es presenta aquest número 0 a principis d'any, per fer les presentacions compten amb gent com Ernest Lluch, com en Quim Nadal, que aleshores era professor ja d'aquesta, anava a dir universitat, no, perquè encara no era universitat, però del col·legi universitari, en fi, gent d'aquest tarannà, diguem. Què pretenia la revista? La revista pretenia dues coses. Una, per dir-ho amb una expressió molt de l'època, es tractava de recuperar la nostra història. És un verb, una expressió molt del moment, recuperar la història, en el sentit que, evidentment, la història, i particularment la història de Catalunya, estava absent dels programes educatius, estava absent de la universitat. Crec que en aquella època s'arriba a constituir, uns anys després, una càtedra d'Història de Catalunya, l'autònoma, que va ocupar en Jaume Sobrequés, però diguem que no hi havia una assignatura específica d'Història de Catalunya. I segona qüestió, i crec que molt important, perquè està ja en l'editorial del número 1, contribuir a la normalització lingüística i cultural del país. És a dir, recuperar la història sí, però a més amb un element afegit, que era contribuir al que en aquell moment també és una paraula molt de l'època, se'n comença a dir el procés de normalització lingüística. Cal dir també que en aquells primers moments l'Avenç es subtitula l'Avenç, revista d'història dels Països Catalans. Denominació que perdrà, ara ho explicaré, al cap de pocs números. Per tant, tenim un fill de la transició absolut, d'un moment d'inquietud, d'ebullició cultural, d'ebullició política, sobretot, amb una finalitat precisa i amb una orientació clara, diguem, d'un catalanisme, diguem, progressista, per entendre'ns. L'obsessió, la intenció de la revista és tornar a enllaçar amb el passat. És a dir, el moment de la transició es considera el franquisme un tall brutal en la continuïtat històrica del país, un tall sense solució de continuïtat. Vull dir, el franquisme va fer, a través de la seva acció, a través de tots els canvis històrics que havien produït, que la societat catalana ja fos molt diferent de la que havia estat abans de la Guerra Civil. Però per aquesta generació, per les generacions que havien crescut sota el franquisme, on les referències abans de la guerra només podien formar part, en tot cas, de la tradició oral, de la tradició familiar, una tradició, i parlo ara per experiència pròpia, que la gent no explicava, la gent tendia a no explicar gaire. En el meu cas, per exemple, els meus avis havien estat uns anys a l'exili, després el 39, després van poder tornar relativament aviat i van refer la seva vida, però de la guerra i de l'exili eren experiències que més aviat no se'n parlava. Després, si voleu, podem parlar d'això, però en fi, no, la gent formava d'alguna forma part de la gent que havia estat derrotada, havia tingut prou feina a refer les seves vides i per tant preferia no referir-se massa a una experiència que era la de la derrota. Per tant, el món d'abans del 36 era un món bastant desconegut, i en canvi el món d'abans del 36 era el món on hi havia hagut una experiència que en aquell moment es considerava a imitar, que es considerava vàlida, que era l'experiència de l'autonomia a Catalunya. Se sabia, això evidentment, que hi havia hagut, doncs, des de principi de segle, un catalanisme polític que havia maldat per construir un instrument polític. En primera instància va ser la Mancomunitat de Catalunya, en els anys 10, diguem, fins a principis dels 20, i després, i sobretot, hi havia hagut l'experiència de la Segona República amb l'Estatut de Núria, amb l'Estatut de l'any 32, i això és el que és amb aquesta tradició que calia enllaçar. És amb aquesta història que havíem de tornar a connectar, perquè també fos un ensenyament, per dir-ho així, pel present. Faig un petit parèntesi. Dins aquesta idea de recuperar i d'enllaçar el passat, una de les qüestions que es van plantejar aquests joves acabats de sortir de la universitat era quin nom donar a la publicació, era trobar un nom. Per fer-ho, dins aquesta línia mateixa, no van considerar que no era adequat diguem, buscar un nom nou, sinó recuperar una capçalera antiga. Torno a fer servir novament el verb recuperar. I per tant van agafar un llibre de referència, que encara deu ser les biblioteques, que és una història de la premsa en català que havia fet en Tasis, i van mirar el catàleg de totes les publicacions que, doncs, des de final del 19 i fins al 39 havien anat sortint en llengua catalana. I van tenir grans discussions sobre quin nom triar, fins que la llegenda diu, perquè les coses ja fa un cert temps i hi ha moments d'aquests simbòlics, doncs també hi ha, comença a haver-hi llegendes, la llegenda diu que un d'aquests pares intel·lectuals a qui em referia al principi, que és en Josep Fontana, els va dir als joves, aquests historiadors, els va dir, no sé per què discutiu pel nom, perquè segur que sou com els joves de l'Avenç. És a dir, els joves que a final, les dècades finals del segle XIX, havien impulsat la revista dels modernistes. I a partir d'aquell moment, aquests joves que es reunien al cafè, al bar Velòdromo de Barcelona, a Montaner, amb la Diagonal, un bar que ara torna a estar en funcionament, doncs aquests joves que es reunien al Velòdromo no van tenir cap dubte, perquè l'autoritat del Fontana pesava ja aleshores, ja pesava molt, de recuperar el nom de l'Avenç, bueno, que té aquest sentit també, diguem, de progrés i d'idea de modernitat i de progrés, i per tant va fer, en certa manera, també seu l'esperit d'aquella revista. Per tant, recuperar el passat, recuperar-lo en el nom i recuperar-lo en els continguts i en la intenció de la revista. El número 0 de la publicació, ja dic que va distribuir als finals del 76, principi del 77, contenia un dossier sobre la Generalitat, explicava què era la Generalitat. La gent, hi havia molta gent que no sabia qui eren Macià i en Companys, per entendre's. Ara surten a Polònia cada setmana, però hi havia molta gent que no sabia qui era, o que tenia una idea molt distorsionada, o senzillament que eren noms sense massa referències. En aquest número 0, per exemple, va haver-hi una entrevista que els dos impulsors, les dues cares més clares de la revista, que eren, com he dit, en Ferran Mascarell i en Leandre Colomer, que després va morir, aquests dos xicots, aquests dos estudiants, van anar a Saint-Martin-le-Beau a entrevistar el president Tarradellas, que encara estava a l'exili, i el número 0 conté una entrevista que després hem publicat en forma de llibre, juntament amb altres, conté una entrevista amb el president Tarradellas. Per tant, què volia ensenyar a l'Avenç? Que en primera instància, que a Catalunya havia hagut una experiència d'autogovern. Segona, en el número 1, doncs, per exemple, es parla de la tradició unitària a Catalunya. Per tant, ensenyar que el catalanisme ha estat un moviment que, quan, per fer valdre la seva reivindicació enfront de l'estat espanyol per aconseguir l'autonomia, doncs ha tingut una tradició unitària i una tradició de consens. Jo crec que aquestes coses marquen bastant el to la intenció de la publicació en el seu naixement. La revista tenia una característica, ha tingut una característica que es manté i que jo crec que es troba en el seu... Ara no m'agrada la frase, però es troba en el seu ADN. Diguem que és una característica definitòria de la revista, que és una revista que està feta per universitaris, no és una revista que estigui feta per periodistes. A diferència d'altres publicacions, per exemple, que han pogut sortir després, no? Jo crec que això és realment essencial. És a dir, en aquell moment, jo crec que ara molt menys, després si voleu en podem parlar d'això, jo crec que en aquell moment els historiadors estan cridats a tenir una incidència pública, una veu en la societat que ara no tenen. I jo crec que amb això hi hem perdut. Però, en fi, en aquell moment jo crec que la incidència social de la història és important, seguirà sent-ho en aquests primers anys de la democràcia i de l'autonomia. Si mirem el panorama editorial, doncs les històries de Catalunya que sorgeixen en aquell moment, els llibres d'història importants que es publiquen, etc, etc, la presència mateixa dels historiadors en els mitjans de comunicació, jo crec que és una feina que s'ha de fer, però crec que tindríem un bon panorama d'aquesta importància social de l'historiador, que jo crec que ara no és pas la mateixa. Naturalment aquests historiadors han d'adoptar un format al que no sempre estan acostumats, i això és un dels cavalls de batalla de la publicació, sobretot a l'inici, que és tractar que els historiadors no escriguin articles acadèmics, perquè l'Avenç no és una revista acadèmica, és una revista de quiosc. Sí. Tractar que adoptin un to que un d'aquests pares que he esmentat abans, Pierre Vilar, va qualificar d'història d'alta divulgació. Per tant, això és molt important per a una publicació, saber trobar el to, saber trobar el nivell en què s'ha d'expressar. Això també tindrà a veure, suposo, amb la llengua. A l'època també la gent, hi havia molta gent d'aquesta que no havia tingut una formació, o la havia tingut de forma autodidacta, en llengua catalana, de la gent més gran. Per tant, diguem que ara ens arriben uns articles, en principi, bastant més escrits. També és veritat que molta gent utilitza el corrector de Word, però, en fi, també tenia a veure amb el nivell de la llengua, però jo crec que sobretot té a veure amb el to, amb mirar un tipus d'article que, sent fet des de la universitat, sent fet des de moltes vegades des de la recerca, però també des de la divulgació, trobi aquest to d'alta divulgació que caracteritza, jo penso, l'Avenç, i que la caracteritza ara sempre. La revista va tenir un èxit immediat, va saber trobar el seu públic, hi havia un públic que estava esperant que sortís una publicació com aquesta. Això és molt important, de fet és el somni de tot editor, diguem. Però en aquell moment l'Avenç efectivament va respondre a una necessitat social. Jo crec que això és important també per explicar. Per tant, són gent que ve del món universitari amb la consciència que cal connectar amb una demanda social, que part de la seva obligació com a historiadors és fer aquesta feina d'alta divulgació, que hi ha aquesta necessitat de tornar a enllaçar amb el passat i concretament amb l'anterior experiència d'autogovern que ha tingut Catalunya, que s'ha de plantejar qüestions com es plantegen en aquests moments, doncs, de l'articulació dels països catalans, revisar les mateixes tradicions d'autogovern. Hi ha un dels primers números, per exemple, dedicats a l'anticatalanisme al País Valencià, les raons de l'anticatalanisme al País Valencià. Hi ha una preocupació perquè hi hagi una certa presència illenca a la revista. I hi ha una demanda, efectivament. Per tant, la revista aviat aconsegueix un gruix, que està bé, molt notable, de subscriptors, que li permeten, que han permès finalment la seva continuïtat en el temps. No? Continuïtat en el temps que ha estat sempre una obsessió de les publicacions en llengua catalana, perquè sempre han tingut trajectòries, sempre havien tingut trajectòries molt accidentades per la pròpia història del país. No? Quan parlem de l'Avenç històric, ja, diguem, tothom sap que és una revista de referència, però si comptem finalment els anys que va sortir al llarg de les dues etapes de la seva existència, tampoc no van ser tants. La continuïtat havia estat una obsessió. Evidentment el franquisme l'havia interromput brutalment. Hi ha un moment d'una certa recuperació amb una conjuntura històrica molt precisa, que és la de finals dels 50, la de 1959, que és el moment que neix Serra d'Or, però realment, quan hi ha una possibilitat de reprendre aquesta tradició, el primer diari després de la guerra, que és l'Avui, surt l'any 76, per tant hi ha un moment diguem, de recuperació de la premsa en llengua catalana, que una dels seus obsessions serà aquesta de la continuïtat. Tant és així que, m'hi referiré molt de passada, però quan l'editorial sota la qual havíem s'havia aixoplugat aquesta iniciativa de la revista, que era una editorial escarranosa, molt, també molt pròpia del moment de la transició, quan aquesta editorial va fer ràpidament fallida, l'Avenç es va veure afectat, els primers números estaven tot just al número 6, però gràcies a l'èxit que havia tingut la revista, gràcies al nombre de subscriptors que havia fet i gràcies a l'expectativa que havia creat, superat aquest problema d'això, es van desvincular d'aquesta editorial, van anar a buscar finançament, els van deixar un local també molt amb l'esperit de l'època, acudint doncs, a empresaris més aviat relacionats amb la amb l'Agost Divin, com l'Oriol Regàs, que era el propietari de Bocaccio i que els va cedir un local. Explico això perquè també s'entengui, encara que vosaltres potser us és una referència llunyana, però perquè s'entengui aquest clima de complicitat que en els anys de la transició era possible. Ara la gent tenim unes relacions normalment molt més marcades per l'interès empresarial, diguem. En aquell moment hi havia aquestes complicitats que feien possible aquestes coses i imaginar-se doncs, la Teresa Gimpera, que era una model de l'època fotografiada pels millors d'això, doncs, venent números o fent subscripcions de l'Avenç, diguem, no? Cosa que ara seria impensable. Però és així, vull dir, forma part d'aquest. Per tant, superat aquest petit escull, la revista ràpidament torna, cap d'uns mesos torna a reaparèixer i fins avui. Bueno, aquest és el naixement. La continuïtat de la revista jo crec que efectivament ha estat un dels seus valors importants. També és veritat que clar, mentrestant també el país va canviant i la funció que complia potser a l'inici ja no la compleix tan clarament, en el sentit que afortunadament doncs, hi ha més hi ha una normalitat, fins i tot en el camp editorial, relativa a la història de Catalunya. He de dir que l'Avenç no s'ha ocupat exclusivament de la història de Catalunya, el que passa que, evidentment, doncs, ha estat un dels seus camps prioritaris i és normal, em sembla normal que això sigui, però en fi, també he intentat ser una revista amb una mirada cap enfora, em s'ha preocupat d'incorporar, doncs, abans citava el Hobsbawm, que col·laboren ja en un dels primers números, en fi, es preocupa, diguem, de ser una revista que tracti de temes normals, però amb un accent lògic, donada la gent que hi col·labora i donada als seus lectors en qüestions de Catalunya. Per tant, la història de Catalunya va adquirint una certa normalitat, tot s'institucionalitza més. Abans he dit que els primers números de la revista diu Història dels Països Catalans, després d'aquesta interrupció, diguem, motivada per problemes aliens a l'Avenç, quan la revista torna a aparèixer amb el número 7, doncs ja no du aquesta capçalera. També és significatiu del moment de la transició. Hi havia unes certes expectatives del 77, del 78, ja no hi són. No és el mateix abans de les primeres eleccions i els posicionaments dels partits i dels grups antifranquistes que el ràpid aterratge a la realitat que es produeix amb la Constitució del 78 i amb el que després se'n dirà el desencanto. No? És probable, també. Seria interessant de veure fins a quin punt també l'Avenç reflectia aquest moment, diguem, de desencís o de desencant quan doncs, també es veuen que davant d'una allau d'expectatives que la gent tenia dipositades en el final del franquisme i en l'arribada de la democràcia, doncs la gent es va situar i es va veient que, en fi, canviar el món és molt difícil. La qual cosa no vol dir que no s'hagi de fer. Per tant, la revista es troba en un context més normal, on comença a incorporar-se l'ensenyament. Hi ha un procés més gran de normalització lingüística, d'incorporació de la història de Catalunya a l'ensenyament secundari, a la universitat, en el món editorial, en el món de les publicacions, etc. etc. I l'avenç manté, jo crec, un to, amb etapes potser més altes o més baixes, però manté un cert to de qualitat indubtable, però potser amb una certa tendència, jo diria, amb una certa tendència a ser un producte més pensat pels propis historiadors. No hi ha tant aquesta preocupació del principi de l'alt que us parlava, de l'alta divulgació, de la connexió amb la societat. És potser una revista més pel gremi, entès en un sentit ampli, perquè evidentment el públic lector d'històries, jo crec que és una part important del públic lector, i sempre hi ha sigut, i la revista pot mantenir un nivell relativament alt de subscriptors, però jo crec que és una revista potser una mica més entotsolada. Jo crec que també pateix d'un altre fet que es produeix en els anys 80, sobretot, i que és un fet que jo crec que està encara per estudiar de forma seriosa, perquè se n'ha parlat molt de forma periodística, però jo crec que convindria, o començaria a ser hora de començar a estudiar-lo més seriosament. Jo crec que als anys 80 hi ha un fenomen, no ho crec, vull dir, és una evidència, però està per, insisteixo, per estudiar. Hi ha un fenomen que és dins del camp del catalanisme que ha estat capaç, com explicava en els primers números de l'Avenç, de generar un consens, de generar plataformes comunes, conjuntes, perquè hi ha sempre un objectiu prioritari, que és aconseguir el govern, perquè hi ha un enemic molt més poderós, que és l'Estat espanyol, dins el catalanisme, amb la institucionalització democràtica, amb les primeres eleccions de la Generalitat, que l'esquerra espera guanyar, però es veu sorpresa pels mals resultats, bàsicament, del PSC, que fan possible l'accés de Pujol a la presidència. Jo crec que hi ha un cert trencament. Hi ha un trencament dins el conjunt del catalanisme que dona lloc a una certa soterrada guerra entre el que se'n dirà la guerra de la plaça de dels dos costats de la plaça de Sant Jaume, amb un cert repartiment de funcions entre una Generalitat convergent i uns ajuntaments, no només el de Barcelona, sinó el de les grans ciutats de Catalunya, començant evidentment pel de Girona, en mans de socialistes. Això donarà lloc a una certa divisió cultural, una mica, com ho diria, jo crec que en certs punts artificiosa, en altres no tant, però que es plantejarà en termes molt diferents, nacionalistes, espanyolistes, carcarques, progressistes, partidaris del disseny i del Covid, i allò que diuen que el Pujol es va esgarrifar quan va veure la mascota del Covid pels Jocs Olímpics, no? Quina cosa, no? En fi, es pot fins i tot caricaturitzar, però és veritat que hi va haver-hi una certa, diguem, guerra cultural, si puc dir-ho així, en aquests anys entre els dos provinents d'una mateixa tradició. Després m'hi referiré, però, per exemple, aquesta trajectòria es pot veure, jo crec que es pot veure bé o que explica moltes coses, per exemple, de l'evolució d'una revista com Serra d'Or, que en els anys 60 i fins i tot en els primers 70 clarament aconsegueix concentrar aquest catalanisme unitari, i per tant és una revista, diguem, montserratina, feta des de catòlica, etcètera, etcètera, però on doncs, la secció d'arquitectura la porta un senyor que es diu Oriol Buigues, la secció d'economia doncs, la pot portar l'Ernest Lluc, o la secció de crítica d'art la pot portar l'Alexandre Cirici Pellicer. I dic tres persones que seran, diguem, de l'àmbit clarament socialista en els anys 80, no? I amb responsabilitats importants a tots ells. Això per a Serra d'Or es trenca el 80, és a dir, quan ja, quan de les eleccions i Convergència arriba al poder, doncs aquesta tradició que permetia que en una mateixa revista convisquessin en el camp de la literatura, per exemple, doncs, en Joaquim Moles i en Triadú, que serien també dos representants d'aquestes dues tradicions, de dreta i esquerra, i que convivien a la mateixa revista, encara que també es pot veure una mica la guerra soterrada, si es llegeix bé, o, doncs això va passar. L'Avenç jo crec que va caure, que va patir una mica l'estigma de formar part dels del costat, de la, dels del costat nord de la plaça de Sant Jaume, és a dir, de l'Ajuntament, i ser vista, sobretot pel món convergent, com una revista més aviat socialista, i que va patir una mica, i fins i tot va acabar convertint, fent de la necessitat virtut, va, en certa manera també va convertir això en senyal d'identitat, o almenys algú va provar de convertir això en senyal d'identitat de la revista, no? I per tant, doncs, també en aquella època és una revista que hi ha doncs, les polèmiques entre historiadors, la necessitat de desmitificar la història de Catalunya, polèmiques d'aquest tipus sobre doncs, la història nacional. No? Si voleu, després també podem fer alguna referència. Però hi havia molt aquesta idea, que jo crec exagerada, perquè el nivell de la historiografia catalana jo crec que ja al moment ja és molt elevada. Hem tingut la sort de tenir en aquests anys 60 i 70 decisius figures com la de Pierre Vilar, que donen, per molt que es puguin qüestionar, però que donen marcs interpretatius molt sòlids de la trajectòria històrica catalana, molt ràpidament acceptats. Si es mira la producció historiogràfica dels anys 80, jo diria que amb un percentatge altíssim d'aquesta producció adopta com a marc, com a marc teòric, com a cronologia i com a marc de la història de Catalunya, el que proposa Vilar en la introducció a Catalunya és l'Espanya moderna, que és un llibre que es publica entorn dels primers anys 60, la producció catalana comença el 64, per tant, jo crec que això de la història mítica i del Ferran Soldevila i dels mites i el Fiveller i tot això, afortunadament ho havíem deixat molt enrere. Però en fi, forma part d'aquest context que fa, insisteixo, que la revista jo crec que de l'èxit inicial passi a tenir una consideració ningú, jo crec que tothom sempre està molt respectuós amb la qualitat i amb el rigor de la publicació, però que quedés, jo diria, amb un cert segon nivell i que permetés també, o que facilités també aquest element que abans assenyalava d'una certa publicació pel propi gremi. Sense aquesta capacitat d'arribar a un públic ampli. En fi, la història de la revista està per fer, són molts anys i també caldria veure, començar, caldria distingir etapes i tot això. Jo no sé la gent que fa història del periodisme exactament com que ho fan. Jo que sàpiga que no hi ha treballs de recerca fets sobre l'Avenç, també és veritat que hi ha poca documentació a l'Avenç, això és un hàndicap important, però en fi, crec que ens fa falta que algú comenci Ara hi ha, per exemple, alguns estudis, ja comença a haver alguns estudis sobre Destino, molt més centrats en els anys 40 i 50, si voleu, però jo crec que ja comença a ser hora que hi hagi. Hi ha algun estudi que no està malament de Serra d'Or, sobretot de l'etapa, diguem, insisteixo, l'etapa bona, per dir-ho així, fins a l'any 80, i jo crec que començaria a ser hora també d'analitzar històricament publicacions com l'Avenç, que ja tenen 30 i escaig anys d'existència, que per tant ja permeten una mirada i que també contribuirien a explicar un moment determinant com és la transició. Bé, això, aquesta etapa, diguem que d'alguna forma es clou cap a l'any, aproximadament cap a fa 10 anys, cap a l'any 2000, en què es produeix d'una banda l'assumpció de la direcció de la revista per part i de la gestió de la revista d'una gent nova, i amb aquest canvi, amb una revista que està a punt de fer 25 anys, una reflexió sobre el paper que ha de jugar. Jo penso que és una de les virtuts que potser no han sabut sempre tenir altres publicacions, que és qüestionar-se elles mateixes. Per tant, veure quin paper fan, quin paper juguen, com ha canviat el context, què poden aportar i, finalment, què els interessa a ells. Aquesta reflexió també està condicionada, naturalment, per motivacions de tipus econòmic, perquè la trajectòria, potser en aquell moment, també econòmicament de la revista és menys brillant que al principi. Aleshores, doncs aquí hi ha un procés, que és un procés lent, perquè hi ha dues maneres de fer-lo. Un és de trobar algú que posi molts diners i canviar les coses de dalt a baix, però aquest no era el cas, i l'altre, per tant, és de fer una evolució sense, diguem, intentant, si fas canvis, de fer-los graduals i de no perdre bous i esquelles pel camí. Algú fins i tot ens va arribar a suggerir la conveniència de tancar i triar una capçalera nova per si volíem canviar el model. No vam voler fer-ho perquè érem conscients que la marca era una marca potent, i en aquest món, encara no s'havia inventat una paraula que ara sona molt, que es diu branding, que ja la sentireu, però no s'havia inventat allò del branding, però en fi, branding no vol dir més això que marca, però l'ús de la marca. Però la marca era, tothom estava d'acord que era una marca potent i que valia la pena fer una evolució interna de la publicació, assenyalant, fent-la sense, ja dic, sense una injecció de capital, assenyalant les preocupacions i les noves inquietuds de la gent que a partir d'aquell moment passàvem a portar la revista. Jo diria que era una generació més tard, o sigui, també hi ha un cert relleu. A mi no m'agrada això de les generacions de la història, no hi crec excessivament, però evidentment sí que hi ha una renovació que està vinculada a l'edat, i per tant, doncs, jo que vaig escriure l'Avenç, els primers números, a 100 estudiant de primers cursos a la universitat, doncs quan a la ratlla dels 40 doncs arribes, no passes de ser un estudiant que se subscriu, doncs, a la possibilitat i de la responsabilitat, en aquest cas, de poder-la portar, no? Per tant, sí, hi ha un cert relleu generacional, i hi ha una certa constatació d'un, jo diria, fins i tot un cert esgotament del model anterior. Model que es basa, doncs, els números solen girar entorn d'un dossier central de temàtica històrica que s'encarrega amb un especialista en la matèria, que busca altres especialistes de la matèria, que per raons bàsicament, en aquest cas no monetàries, sinó per raons de currículum acadèmic, doncs tinguin interès a publicar a la revista, i es confegeix un dossier central al qual, en tot el qual gira la publicació. I també, és clar, jo diria també hi ha un cert esgotament temàtic, que és massa, no, que és una possibilitat en les publicacions que ja tenen una certa llarga trajectòria. Quan ja has dedicat dos números als remenses, potser no hi ha, no és un tema apassionant, no hi ha potser la generació de recerca nova que permeti no, als historiadors que hi escriuen dir coses gaire noves de les que es van dir en el número de l'avenç de fa 5 anys o de fa 10. Per tant, hi ha també un cert, jo penso, un cert esgotament, perquè la recerca és una cosa, com sabeu, una cosa més lenta i que triga, sobretot en el camp de les humanitats, que les, no hi ha unes aplicacions pràctiques, triga a tenir uns resultats. Per tant, jo crec que aquesta reflexió també hi era. Per tant, això ens va portar a canviar el model de la revista. Va haver-hi una certa polèmica, molt petita, perquè tot el nostre món és molt petit, però va haver una petita polèmica sobre si deixava de ser una revista d'història, passava a ser una revista més generalista, més culturalista, si això era bo, si això era dolent, si amb això perdríem, en lloc d'ampliar el públic, que finalment era la nostra pretensió, amb això hi perdríem. Va haver-hi un cert debat sobre això. Jo no per al·ludir el debat, però sí per situar-lo millor, a vegades dic que en aquells moments a mi personalment m'interessava més, a mi i el grup de gent que ho portàvem des del Consell de Redacció, ens interessava més posar l'accent potser en el substantiu que en l'adjectiu. Potser era més important el substantiu que l'adjectiu, m'explico. Potser era més important pensar la revista i després ja l'adjectivaríem, si era més o menys d'història, o si era més o menys cultural. Hi havia un punt d'unió que, almenys a mi, em marcava, i és que hi ha una... Les preocupacions dels historiadors en aquests anys havien anat canviant, això és evident. Hi ha gent que va començar fent història agrària i ha acabat fent doncs, una mena de història contemporània molt lligada al periodisme i a la divulgació i al comentari polític de l'actualitat. Això ha passat. Hi ha altres que van començar estudiant els pagesos de la Plana de Vic al segle X i han acabat parlant de menjar o de vins, o de menjar i de vins, que són els grans temes, pel que m'expliquen, quan es troben historiadors d'una certa edat, ja no parlen de història social o del moviment obrer, sinó de l'última collita, de l'últim Chardonnay que han provat. No faig cap crítica, intento descriure una mica, fent una mica de caricatura, la realitat. Però és veritat que en el meu cas, almenys personal, hi havia una certa vinculació, una tradició, que és la que havíem estudiat a la facultat, molt lligada als historiadors marxistes britànics. És un grup molt potent, jo crec que és de les millors coses que han passat en historiografia a Europa al segle XX. L'aparició d'aquest grup d'historiadors marxistes britànics, on hi havia... Potser el més conegut és el mateix Hobsbawm, que ja he esmentat, però hi havia molts altres. Particularment hi havia una persona que ens havia influït molt, que era E.P. Thompson, Edward Thompson. Hi havia Christopher Hill, hi havia, en fi, historiadors d'un gran nivell acadèmic, gent vinculada amb una publicació important, que era Past and Present, i gent influent, malgrat que la Gran Bretanya, doncs el marxisme no deixa de ser una opció, una societat tan pragmàtica i tan poc donada a la teoria, doncs no deixava de ser minoritari. Però precisament perquè eren britànics, eren gent que, a diferència dels francesos, que eren molt més teòrics, I tot, jo crec que tota la producció marxista dels anys 70 avui en dia no s'aguanta, no s'aguanta molt poc. Aquesta tradició britànica, com expliquen els mateixos, com explica el mateix Hobsbawm en les seves memòries, ells venien o havien estudiat molta literatura a la universitat. Jo crec que això és fonamental. És fonamental. O sigui, aquí a la facultat teníem un tipus d'ensenyament molt lligat doncs, a la història econòmica, és l'època de la serialització, de l'estudi dels preus, de l'estudi de les conjuntures econòmiques, és la història, és el moment també d'una història social molt lligada a les inquietuds i les opcions polítiques dels mateixos historiadors, la necessitat de reconstruir la història del moviment obrer, etc, etc. I aquest grup estava, a diferència de, dels d'aquí, jo crec que tenien una base literària i sabien, diguem, que la literatura no és altra cosa també que una font de coneixement. Per tant, portar la revista cap a un tipus d'història més cultural, fer molt més present la literatura d'allò que havia estat a la revista, i cal dir que l'Avenç havia estat sempre sensible en aquest camp, i en els primers números ja, sobretot en els primers números, no tant en aquestes èpoques passades a què m'he referit. En aquests primers números hi havia la presència, doncs trobem dossiers, i bons dossiers, sobre literatura catalana durant el franquisme, sobre Josep Carner, sobre Pla, que la revista n'hi ha dedicat un parell, que jo recordi, sobre un número que a més em sembla que es va reeditar, en tot cas es va executar molt ràpidament, dedicat a noucentisme i modernisme, amb una tria de textos, etc, etc. Per tant, aquestes inquietuds, diguem, culturals, havien estat sempre presents a la història de l'Avenç, i nosaltres el que preteníem era reforçar-les. Per tant, una vinculació més gran amb la història, una cosa que a mi també em va preocupar, que era tornar a adquirir una certa transversalitat, fugir d'aquest debat que us explicava abans, o d'aquesta divisió que us explicava abans, dels anys 80, sobretot, i buscar una certa transversalitat i que fos una revista on gent, diguem, de l'àmbit convergent i gent més de la tradició esquerrana, més pròpia de la revista, es poguessin sentir còmodes i es poguessin sentir identificats. De totes maneres, penso que, insisteixo, penso que el canvi important va ser en el substantiu. És a dir, vam pensar en una revista, volíem fer una revista, i jo crec que és la característica, la que a mi m'agrada destacar, la que a mi m'agrada que sigui distintiva de l'Avenç, i voldria no equivocar-me en aquest sentit, la característica distintiva de la revista pensava ser que era una revista més pensada pel lector. És a dir, no era tan important, no estava pensada pels qui col·laboraven, sinó pels qui l'havien de llegir. Jo diria que aquesta ha estat la gran transformació de l'Avenç dels últims anys. La nostra experiència, és veritat que costa a vegades tenir una mica de feedback dels lectors, perquè tothom viu en el seu propi univers i no sempre coincideixes amb els lectors, però l'experiència que tenim ens diu que els lectors no només tenen la revista, hi havia molts que la tenien, si subscrivien, la tenen guardada, la relligaven cada any, sinó que ara la llegeixen molt més. I jo crec que aquest és d'allò que estic més orgullós. Per tant, pensar en el lector, pensar que en la funció que ha de fer la revista, pensar en el públic al qual... És molt important quan tu escrius, quan un escriu, ha de pensar en qui el llegirà, en qui vol que el llegeixi. I ho ha de fer un autor quan escriu individualment, Hi ha gent que, evidentment, per mantenir el seu prestigi, doncs, creuen que cal escriure complicat. Aquella anècdota falsa que s'explica de l'Eugeni d'Ors, que va dictar un article a la seva secretària, li va dir, s'entén? La secretària va dir, sí. Diu, doncs, canviem-ho, canviem-ho, perquè si s'entén massa, en fi, és un, no en feu cas, però en tot cas forma part d'això, no? D'aquesta preocupació de saber que tens un lector i t'hi has d'adreçar en aquest lector. Això ens va portar a abandonar el model més acadèmic que tenia la revista, més centrat en un dossier especialitzat. Pensàvem que l'existència d'un dossier central en 3, 4 i a vegades 5 articles de la mateixa temàtica, si el lector aquell número no li interessava, ja l'havies matat, perquè doncs, si el gruix de la publicació està dedicat a una temàtica que tu en aquest moment no t'interessa, doncs aquell número ja no te'l mires. El pots tenir, el pots guardar, però ja no te'l mires, ja no el llegeixes. Per tant, havíem de donar més varietat d'opcions en el lector, en els lectors, perquè els lectors, no hi ha un lector, hi ha lectors. Això és una cosa que hem après molt de la contemporaneïtat o de la postmodernitat, o de com vulgueu dir-ne, no? No hi ha públic, hi ha públics, no hi ha un poble de Catalunya, hi ha sectors socials molt diferents, molt diversos, amb interessos no sempre coincidents. Per tant, aquesta consciència, que jo crec que sí, que seria un punt postmodern, dels públics, de la diferència de públics, nosaltres tenim una col·lecció, ja després en parlaré breument, d'una col·lecció que es diu Literatures, no en diem literatura, en diem literatures perquè també pensem que acull gèneres diferents, etc. I propòsits diferents. Per tant, pensant en el lector, pensant en els lectors possibles de la revista, això és una cosa. La segona, pensant en els gèneres periodístics. El periodisme és una cosa que té, insisteixo, l'Avenç no és una revista feta per periodistes, però no pot ignorar que per adreçar-se al públic hi ha uns gèneres i per tant aquests gèneres s'han de respectar, s'han de tenir en compte, si més no. I per tant, pensant als gèneres periodístics, un gènere periodístic per excel·lència és l'entrevista. En aquests moments puc dir que la secció que té més èxit a l'Avenç és l'entrevista que fem cada mes, que és una entrevista que té una característica, si més no, molt diferent, que és no és una entrevista periodística, no és una entrevista que busqui un titular, que busqui un titular d'actualitat, sobretot, sinó que té una extensió inusual en la premsa catalana, jo diria que espanyola, té una extensió inusual, una extensió inusualment llarga, però que doni la possibilitat d'explicar parcialment una trajectòria. Molta de la gent entrevistada, i això també és un retret, però que a vegades se'ns fa, però molta gent entrevistada doncs, té una certa edat, té una certa trajectòria, té una certa experiència acumulada, perquè pensem que això doncs, és un valor. No? Per tant, vam agafar la revista, la vam dividir en tres parts, jo n'he portat unes quantes, si les podeu repartir de números recents, però diferents. Aquesta és la menys recent. Ja us les passaré, no sé com ho hem de fer, si no ho passem ara. Perquè així ho pugueu veure. Com està estructurada. Sí, hi ha números diferents. Sí.
Muy bien, también se lo pido.
N'hi ha alguna més, si algú s'ha quedat sense? Sí, noi, he vingut carregat. Sí, no puc tornar carregat, eh? Deixa'm aquesta. Sí. A veure, per tant, què hem fet? Si agafeu la pàgina 2 i 3, si agafeu la pàgina 2 i 3, veureu el sumari de la revista i veureu que bàsicament la revista està estructurada en tres blocs, que en diem l'opinió, i aquí posem l'opinió amb article, no només per fer el mateix joc que l'Avenç, sinó perquè l'opinió era una publicació històrica dels anys 30, i per tant també ens semblava que hi havia un cert element de recuperació. L'opinió, el focus, que diguem, substitueix el dossier temàtic, però que diguem, són els articles tractats amb una certa profunditat. Per fer el pilot n'he portat un de la professora Casa Coberta, un d'aquests números. I després hi ha el mirador, que és la crònica, diguem, de l'actualitat cultural. Per tant, una estructura més clara des del punt de vista periodístic. A la primera part hi ha una secció, com diu el seu nom, més d'opinió, més amb això que en diem bitllets, que són articles curts, però que són més llargs que els que normalment apareixen als diaris, tenen una extensió superior normalment el que donen els diaris, que a més cada vegada van retallant més l'extensió que donen els articles, i hi ha l'entrevista, que doncs, com he dit, és una de les seccions en aquests moments més valorades. Però també hi hem fet una cosa nova, que després m'hi referiré, que és també incorporar de forma permanent a la revista escriptors. Amb una doble finalitat. Una, contribuir modestament al fet que la mateixa diguem, professionalització dels escriptors en llengua catalana, que tinguin un lloc on publicar, però molt amb la idea que això també per nosaltres sigui una manera de generar projectes editorials. Ara m'hi referiré en aquesta part, i amb això em sembla que hauré acabat aquesta primera panoràmica. La revista volem que sigui generadora de projectes editorials, que de la revista en puguin sortir, i n'han sortit, com després explicaré, hi ha una sèrie de llibres. Per tant, hi ha alguns escriptors que ja col·laboren de forma regular, n'hi ha un d'ells que el convidem cada any a fer una sèrie d'articles, un per mes, la revista és mensual, surt 11 cops l'any, excepte el mes d'agost, perquè ens agrada de tant en tant fer vacances. Per tant, surt 11 números, i al cap del llarg dels 11 números de l'any convidem a un escriptor a desenvolupar un projecte amb un article per mes, que moltes vegades, molt sovint, no sempre, al cap de l'any, doncs podem recuperar, al cap de passat un temps, podem recopilar amb un llibre que normalment és objecte d'una reelaboració, d'una reescriptura i d'una ampliació, per donar-li un gruix. Això va començar ja fa anys amb en Francesc Serés i ha continuat, està continuant. Aquest any 2011 hem tingut, diguem, d'escriptor convidat un que coneixeu bé, que és en Josep Maria Fonalleres, una sèrie estupenda. I doncs ha tingut doncs, escriptors com en Bessonov, que van publicar Una educació francesa, que era un encàrrec de la revista i que és un llibre que va guanyar la Lletra d'Or, per la qual cosa jo estic content. Jo crec que és el millor llibre que ha fet en Bessonov. En Jordi Puntí va fer un llibre excel·lent, que si no coneixeu em permeto de recomanar-vos, que és un llibre que es diu Els castellans, que té a veure amb la seva pròpia experiència amb la immigració peninsular espanyola en una ciutat industrial catalana, en aquest cas Manlleu, en els anys 70, en els anys d'infantesa i d'adolescència d'en Jordi Puntí, etc. Un altre llibre també del qual vam quedar molt contents és el llibre que va fer en Manzano, un periodista que coneixeu perquè tenia fins fa no massa temps un programa de llibres a la televisió, i que vam aconseguir una cosa important, que és que escrivís en català, sent com és un mallorquí de formació castellana, de família castellana o parlant. Vam aconseguir que escrivís en català i que fes un llibre també fantàstic, es va dir Pinyols del Warcock. L'entrevista, insisteixo, és un gènere periodístic per excel·lència i nosaltres estem molt contents de la recepció que té, perquè normalment hi donem un espai que no dona cap altre mitjà que jo sàpiga. La llengua catalana permet una aproximació a una trajectòria, a una biografia. A la gent ens agrada molt que ens expliquin històries, finalment. Si mireu el que es publica, finalment tot, sigui de ficció o no de ficció, finalment tot té a veure amb històries que ens expliquen. I per tant, que la gent ens expliqui la seva història personal, jo crec que és un element que atrapa, atrapa els lectors. I si mireu a les llibreries, entre la ficció i la no ficció, que en diem per utilitzar aquests termes inventats pels anglesos o pels angloamericans, doncs el gruix és això. Focus és la segona part del llibre, de la revista, on hi ha aquesta possibilitat d'articles més lligats a la recerca, més lligats a l'alta divulgació, en aquesta comesa d'alta divulgació que ha fet sempre l'Avenç. Intentem pactar, no sempre ens en sortim, intentem pactar amb els autors, amb els professors de la universitat, normalment, que els seus articles ni siguin massa extensos ni tinguin massa notes a peu de pàgina, si és possible. No sempre tothom en fa cas, que és coberta, però que no tinguin notes a peu i que deixin, diguem, l'erudició per les revistes acadèmiques, que han de fer el seu paper, i que tinguin més en compte aquest lector general, aquest lector que li agrada l'alta divulgació. I aquí això ens permet doncs, tractar temes molt diferents. Hi ha números que són més temàtics, o que acaben sent més temàtics, amb una mateixa preocupació. Un dels últims que us han repartit té més a veure, per exemple, amb la llengua, amb qüestions de sociolingüística, d'ús de la llengua per part dels joves, que és un dels que us han repartit. I hem començat a fer una cosa que per molts era una heterodoxia total, que quan em mori m'enviarà directament a l'infern, que és tractar temes no propis de l'Avenç, el que ens consideren no propis de l'Avenç, no? Però que jo crec que hem també marcat un cert estil. En aquest cas, pels que no sé si hi ha molts seguidors de la sèrie, però això és una fotografia d'una sèrie que es diu Mad Men, una sèrie d'aquesta de HBO, de la cadena, una sèrie estupenda. I el que hem fet és traduir un article d'un crític nord-americà que ens agrada molt, que es diu Daniel Mendelsohn, que parla sobre la sèrie. Això per l'Avenç històric, diguem, realment és un canvi, és una heterodoxia important. La preocupació, i n'hi ha no sempre, entre altres coses també per qüestions econòmiques, però la preocupació per traduir, per mirar de traduir, si no cada article, sovint algun article de fora que ens agrada, sobretot per formació i per vocació més provinent del món anglosaxó. Nosaltres traduïm regularment coses de la New York Review of Books, de la London Review of Books, i els traduïm no només perquè ens interessen, no només perquè són molt bons, sinó perquè pensem que són un model a seguir i un model a imitar. I aspiraríem que la gent d'aquí, i jo penso que això com a estudiants doncs, també us ha d'estimular, la gent d'aquí arribi algun dia a escriure articles com aquest sobre Mad Men o sobre qualsevol altra cosa. No? Per tant, en el fons estem proposant models. És veritat que la cosa ha canviat una mica. Vam, per exemple, al principi vam començar a traduir, ell també s'hi dedicava més, cal dir-ho, vam traduir alguns molt bons articles, per exemple, d'un escriptor que a mi m'interessava particularment, que és el John Kutzy, que fa uns anys li van donar el Premi Nobel de Literatura, un escriptor sud-africà, que escriu en llengua anglesa. Doncs el Kutzy és un extraordinari crític, amb una perspectiva històrica, molt clara, amb una perspectiva també, ja diria, biogràfica, quan analitza una obra, quan analitza un autor, i ens va preocupar molt, ens va interessar molt de traduir-lo de seguida que va aparèixer. És la primera publicació a Espanya que va traduir Kutzy, l'Avenç, perquè pensàvem que era un model a seguir. També és veritat, i això no fa gaires anys, les coses han canviat molt, és veritat que en aquell moment el Kutzy cedia els articles gratuïts per traduir. I avui té una gent conegut en el món literari com la Hiena, que actua com a tal. Però també és veritat que en el camí li van donar el Premi Nobel de Literatura i també fa pujar el caixer de qualsevol escriptor, naturalment. I el seu agent ho té claríssim. Però bueno, són canvis en el món editorial que si de cas després en podem parlar. Per tant, gènere literari, gènere periodístic, incorporació de models foranis, bàsic, jo penso, i més per generacions com les vostres, que esteu, jo penso, molt més habituats al consum aquest de sèries americanes, en fi, teniu un contacte molt més gran que no tenia la gent que ja tenim una edat. Em trobo això, per posar un exemple, per seguir amb aquest exemple, doncs hi ha una revista a Mallorca, que és Lluc, està feta amb molt pocs mitjans i molt d'això, que van dedicar un número a les sèries de televisió després de veure que l'Avent s'hi havia atrevit. I són gent molt més jove que jo. Però quan l'Avent els va donar permís, doncs, i a més ho es van explicar, ho van explicar, ho hem fet perquè tu t'has atrevit, si no nosaltres no ens haguéssim atrevit. Bé, doncs per tant, incorporació de models foranis. La incorporació de models foranis tenint molt en compte el que pensem que és una evolució desitjable, necessària i desitjable en el camp de les lletres. Nnosaltres, la meva generació, per dir-ho en aquests termes, ja he dit que no m'agradaven massa, però per entendre'ns, la meva generació ha viscut l'esmicolament de les especialitats. És a dir, la meva mare es va llicenciar en lletres i jo em vaig llicenciar en història moderna. I com que a més, no diré, no donaré més detalls biogràfics per no cansar-vos, però com que a més vaig fer una tesina que estava a cavall entre el 18 i el 19, la reunió del tribunal de la meva tesina només va consistir no a valorar el treball, sinó a passar-se el mort a veure si era de moderna o de contemporània, cosa que sempre em va semblar una discussió absolutament absurda. Però havíem arribat en aquest nivell. Per tant, jo crec que hi ha d'haver, i crec que la lògica ens hi portarà, i per això també m'agrada, i m'ha agradat venir en aquesta universitat, perquè jo penso que sent una universitat petita i nova ha tingut més clar això, jo crec que hi ha d'haver un cert retorn cap a les facultats de lletres. Jo crec que aquest esmicolament i que el llicenciat en història moderna sap una mica de medieval, no sap pràcticament res de contemporani i l'arqueologia li sona xinès, jo crec que és un error. I que hem de tornar a facultats on l'especialització ja vindrà, però on han de conviure els historiadors de la literatura, els historiadors de l'art, la gent de teoria literària, la gent de teoria de l'art, etc. Hem d'anar a un model més d'humanitats. Per tant, en la incorporació d'aquests models foranis també preteníem assenyalar un cert camí de dir la gent no pot... A mi els historiadors que m'interessen són els que em trobo després al teatre, per entendre'ns. I són els que llegeixen Balzac o Chekhov. M'ho explico d'aquesta manera, no? La especialització a la qual el model pervers de les ciències, diguem, pures ens hi porta, no? I la gent, avui els metges doncs s'han de hiperespecialitzar, i el metge humanista aquell que sabia una mica de tot i que podia diagnosticar només amb l'ull clínic ha desaparegut, però és necessari. És necessari que per una operació d'un determinat nivell, per una intervenció d'això, d'alt nivell, per un trasplantament, cal aquesta hiperespecialització. Jo crec que en el camp de les lletres això ha fet mal. I aquesta separació no té massa sentit d'anar cap a un saber més humanístic, on la literatura i la formació literària dels historiadors ha de ser fonamental. Per tant, aquest seria l'altre punt. I tercer, que seria el Mirador, que també reprèn el nom d'una publicació històrica dels anys 30, d'una publicació cultural que va sobreviure fins a la guerra, fer una certa crònica cultural, una certa crònica del moment, dedicar un espai que els diaris no dediquen a la música, no dediquen al teatre, no dediquen als llibres mateixos. En aquest sentit, jo crec que no us sorprendrà, si mireu els números que us he repartit, no us sorprendrà per la sobrerepresentació que Girona té en aquesta revista. Que és una mica escandalosa, però bueno, és igual, ja, és això. Ja ho assumeixo, ja com que soc de Barcelona no tinc problemes amb això. Normalment la ressenya històrica... hem procurat crear un equip, cosa que també... després en podem parlar, perquè suposo que seran les qüestions que podeu plantejar, però hem procurat crear un equip. És a dir, jo crec que una revista ha de tenir uns senyals d'identitat i la gent hi ha de trobar uns col·laboradors fixos. Això a vegades algú, per part d'algú, és vist una mica com a excloent. No l'hem plantejat en absolut com a excloent. Nosaltres allò que ens arriba i pensem que val la pena publicar-ho, ho publiquem. A part que no hem preguntat mai a ningú ni què vota, ni què li agrada, ni això. Ens agrada la gent que escriu bé i que té coses a dir. Jo crec que només hi ha una premissa per col·laborar a l'avenç, una premissa doble. Una, tenir alguna cosa a dir, i l'altra, saber utilitzar els pronoms febles per dir-la. Fora d'això no hi ha cap més limitació. Els pronoms febles és molt important. Però en tot cas veureu que al parc del Mirador doncs, hi ha en Genís Bernocell, que és professor d'aquesta casa. La crònica literària fa un escriptor gironí, com en Vicenç Pagès Jordà. La música també la fa un gironí professor de l'ESMUC, que és en Rabasseda. El cinema normalment el fa l'Imma Merino, etc. Però no exclusivament. I per tancar la revista cada any, mira, Biblioteca Batman, això deu ser premonitori, hi ha un article d'en Jordi Puntí que és dels escriptors que més ens agrada, que pensem que és dels escriptors que està, diguem, a la ratlla dels 40 o dels 40 i poc, que està destinat a tenir un paper central, a ser un home central del món literari, si no s'espatlla, del món literari català. I per tant, hi ha una certa aposta, diguem, per configurar un grup de col·laboradors fixos que s'identifiquin amb la revista, i amb això acabaré, perquè em sembla que no sé si vaig bé de temps. Sí? Doncs amb això acabaré. jo crec, una de les coses de les quals també estic més orgullós és d'haver consolidat un grup de col·laboradors en aquests últims anys, que un d'ells no va ser cap invent de màrqueting editorial, va ser un d'ells, concretament en Vicenç Pagès, que va parlar dels escriptors de l'Avenç, on tenen cabuda tota una sèrie de gent, abans us n'he dit alguns noms, nascuts entre els finals dels 60 i l'any 80, normalment nascuts en els 70, per tant ara gent que està a la ratlla dels 40 anys, que sense tenim preocupacions molt diverses, que tenint estils molt diferents, tenint trajectòries no sempre coincidents, veuen en la revista una plataforma per les seves inquietuds, per les coses que els interessen i per les coses que els agraden. I per tant es troben còmodes, i aquí haurien de posar també, per exemple, la Imma Monsó, és la més gran de tot d'aquest grup, seria la més veterana, ja us he dit, us he parlat del mateix Vicenç Pagès, d'en Bessonov, d'en Puntí, del mateix Serés, en Lluís Muntada, que també és doncs, professor vostre, i cada dos mesos publica una ressenya literària. La literatura catalana normalment se la reparteixen, perquè mirem de donar-ho cert més pes, la Simona Skrabek i el Lluís Muntada. El Vicenç Pagès fa més traducció fa més traduccions, perquè en la literatura catalana les traduccions són molt importants, i fa més traducció. Per tant, tot aquest grup d'historiadors que es troba, d'autors que es troba còmode en l'Avenç, ens ajuden a definir una mica l'Avenç actual. Acabo. La idea de la publicació, com us deia, és, a més, perquè l'Avenç és una marca molt potent, però no és un negoci molt potent, malauradament, doncs la idea és que l'Avenç, a més, generi projectes editorials. I per tant, des de fa 4 anys vam començar, l'Avenç havia històricament iniciat algunes col·leccions, alguns intents de col·lecció, no se n'havia acabat de sortir, i hem iniciat una doble línia d'assaig normalment de temàtica històrica, i una línia de literatura, que en tot cas, si després tenim temps, us puc explicar amb una mica més de detall. Basta.
Gràcies.